A teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui és dilluns 19 de setembre. Lluís el sol després del plujós cap de setmana que hem tingut a Castelló i que ha deixat fins a 150 litres de precipitacions en localitats com Orpesa. Tenim 23 graus de temperatura i arribarem als 28 de màxima. En un temps més propi d'aquesta època que el que estàvem vivint fins ara. Vostès estan sintonitzant l'emissora 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Vila-real. I comença Protagonistes.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Great Little People llega a Vila-real, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Bueno, pues avui tindrem, com cada dilluns, com a protagonista l'agricultura, perquè el president de l'Associació d'Agricultors Independents de Nules, Pepe Montagut, i la secretària de l'entitat, Eva Domínguez, ens parlarà d'eixa pitada al secretari d'Agricultura de Nules. També tindrem a l'alcaldessa d'Oropesa, Araceli de Moya, que ens contarà quin és el dia després de la localitat després de les pluges d'ahir, que van afectar sobretot a les zones de Torre Bellver i el Club Nàutic i van deixar fins a 150 litres. El president de la comunitat de regants, Pasqual Broc, ens posarà el dia de com estan patint el camp la falta d'aigua i com ha rebut aquestes pluges. I el crític audiovisual Òscar Parra ens parlarà, com sempre, d'audiències, programes, i farà el seu particular homenatge a la reina Isabel II. Avui l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, ens contarà com s'estan desenvolupant les festes majors a la localitat. I com no, parlarem del tema d'actualitat, del tema estrella. Mònica Oltra, els donarem l'última hora de lo que està declarant a hores d'ara.
Sábado 24 de septiembre, desde las 4 de la tarde, sesión continua tarde y noche, 30 aniversario Bikini Club. En el escenario, la actuación del artista internacional Robin, con sus grandes éxitos Flames of Love, Like a Flame, Rain of the Night, Juliet. 30 aniversario Bikini Club, 24 de septiembre, desde las 4 de la tarde, Sala Varadero, Grau de Castellón. Entradas anticipadas en la web rememberos.es. 15 horas de festival.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas, tanto para particulares como profesionales, a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo Mac Bike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Vale, com bé els avançava, l'expresidenta del Consell, Mònica Oltra, repareix avui amb motiu de la declaració en els juzgats pel suposat encobriment al seu exmarit per abusar d'una menor tutelada. Aquest fet i l'alarma social que va generar va obligar a Mònica Oltra a dimitir el passat 21 de juny, amb el qual va perdre la seva condició d'aforada i va poder ser citada en qualitat d'investigada. Cal recordar que el seu exmarit està condemnat a 5 anys de presó pels abusos i que l'acusació segueix contra ella i altres 13 investigats als càrrecs que treballen en el departament que ella dirigia per la gestió del cas dels abusos de la menor. Este matí, vora les 8 i mitja del matí, en torno a una desena de persones s'han concentrat a primera hora a iniciar recolzament a Mònica Oltra, en major part procedents de Compromís. Podíem veure al conseller de Mobilitat de l'Ajuntament de València, Josep Gresi, la diputada Isaura Navarro i la secretària general de Més Compromís, Àgueda Micó. Mònica Oltra, sobre les 9 del matí, arribava i entrava a la Ciutat de la Justícia de València. Ha sigut molt unes declaracions molt contundents. Ha dit, vinc tranquil·la i serena, i a l'eixir vos atendré. ens ha promet que ens atendria a tots els millors. Oltra, a les 10:15, junt als seus advocats i els representants legals dels altres 13 investigats, ja ha entrat en la sala per a declarar en la causa oberta per la gestió que s'ha realitzat dels abusos sexuals a una menor tutelada. Era a les 11 quan la declaració de l'exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, s'estava celebrant a porta tancada en la sala 23 de la Ciutat de la Justícia de València, que habitualment s'utilitza per als juïts de la secció quarta de l'Audiència Provincial de València, però que avui acull la compareixença com investigada de l'exconsellera en la causa que instruís el juzgat d'instrucció número 15 de València per la gestió de la Conselleria de Polítiques Inclusiva que dirigia en eixos moments Oltra, en el cas dels abusos sexuals a una menor tutelada, per lo que fou condemnat a 5 anys de presó el per aquell entonces marit Luis Eduardo Ramírez Ircadi. 11:36, Oltra estava contestant a les preguntes del jutge Vicente Ríos per a donar la seva versió sobre tres qüestions clau. Si va ordenar l'informe paral·lel a una vegada judicialitzat del cas i en el fi de dit informe, on s'acredita totalment el relat de la menor, quan realment va tindre coneixement dels suposats abusos somets per el seu exmarit i els motius per els que no va notificar la Fiscalia de Menors fins 4 mesos després. Era a les 11:52 quan Mònica Oltra se mantenia totalment ferma davant d'aquestes preguntes de su senyoria i ha remarcat que en ningú moment va donar instruccions expresses sobre el cas dels abusos comets presumptament per el seu exmarit. Així mateix insistís en que tant en aquest centre com en qualsevol altre centre ella no interveix a nivell tècnic. Sobre si en el centre del Niño Jesús de València, on se van produir els abusos dels treballadors i els propis menors sabien que l'educador acusat per la menor era el seu exmarit, la exconsellera ha argumentat que desconeix si ho sabien o no i com els haurien aplegat dicha informació. A les 12:02, la declaració no està sent gravada perquè així ho ha decidit el jutge instructor per evitar possibles futures filtracions de les imatges de l'expresidenta del Consell declarant en sala. I a les 12:07, el jutge ha fet un recés i retomarà en uns minuts de nou aquesta declaració de Mònica Oltra. Per tant, haurem d'esperar, ja que són les 12:02 i estem seguint el juït en viu per a veure si tenim alguna altra dada. Per lo que fa a lo que s'està parlant aquests dies sobre esta possible reincorporació de Mònica Oltra de vegada a les files de Compromís. Bueno, pues el que diu Compromís és que ells tenen molt present que hi ha moltes formes d'allargar un procés judicial i que l'objectiu dels querellants serà mantindre les diligències obertes com a mínim fins després de les eleccions. I en el cas de que fracassen, que no duden en que el lideratge d'Oltra eixirà més potent i no sol pot ser quisca indemne, sinó quisca reforçada. Això seria la candidatura per a les eleccions autonòmiques que s'esperen per a maig del 2023, aunque reconeixen que serà difícil, esperaran fins a l'últim moment per a saber si Mònica Oltra podrà o no incorporar-se a les files. Dades que arriben a esta casa i que nosaltres podem dir que possiblement serà Joan Baldoví el pròxim candidat a la Generalitat i possiblement Mònica Oltra pot ser vaja a les generals. Estarem ben pendents del que passa en cada moment.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting, todos tan top.
Con Tacones o Turbante trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es, Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24, Vila-real.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada. Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada. Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Crònica d'un cap de setmana plujós a Castelló, sobretot a la zona nord, encara que després de la tempesta ve la calma i avui no hi ha cap avís de pluja, vents o tormenta a la província.
Així és, AEMET, Comunitat Valenciana, va informar que s'havien acumulat més de 100 litres per metre quadrat en la franja litoral de Castelló, entre Alcossebre i Orpesa. Orpesa ha sigut la localitat de la Comunitat Valenciana on més precipitació ha caigut, amb 152 a 8 litres per metre quadrat entre el dissabte i el diumenge. Els bombers, junt amb la Guàrdia Civil, han hagut de revisar diversos campis, desallotjant inclús a diverses persones atrapades, i s'ha hagut també de tallar el túnel de l'Avinguda del Mar. També han haver de personar-se els bombers en diversos serveis de rescat i atenció a Benicarló i a Cabanes.
La Conselleria de Participació inicia un procés participatiu per a dissenyar el primer pla d'acció local de l'Aliança del Govern Obert.
Les línies de treball se centraran en actuacions relacionades amb la transparència i el dret a entendre, comunitat oberta i innovació i cultura del govern obert. El pla d'acció tindrà una durada de 6 mesos i es durà a terme mitjançant un procés de codisseny entre institucions i societat civil, atès que és un projecte del conjunt del territori valencià. Es realitzaran 6 sessions de treball amb diferents entitats i societat civil a les 3 províncies de la comunitat per a elaborar un document de consens. Tot el procés és de caràcter obert i es poden fer aportacions i consultar el portal de participació de la Generalitat GVA Participa o a participacion@itacaacc.org.
I Diputació intensifica les fumigacions contra els mosquits en la costa per la previsió de pluges.
La institució provincial centra la lluita contra els mosquits la setmana vinent entre les poblacions costaneres de la província, davant la previsió de pluges que apunten les comunitats meteorològiques. Encara que s'actuarà en tota la franja costanera, s'ha considerat prioritari concentrar la major part dels esforços en 14 municipis del litoral, en els quals s'ha programat diverses sessions de treball en els dies de 9 i 23 de setembre. Es tracta de Peníscola, Torreblanca, Alcalà, Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Castelló, Almassora, Nules, Borriana, Moncofa, Xilxes, La Llosa i Almenara. També faran parada a Vila-real durant la jornada d'avui. Escoltem a José Martí, president de la Diputació.
Aunque está a punto de acabar el verano, seguimos luchando contra la plaga de mosquitos. Esta semana nos centramos nuevamente en la costa, porque la previsión meteorológica nos advierte de posibles lluvias y seguimos en un contexto de altas temperaturas. Para la Diputación Progresista de Castellón, la lucha contra los mosquitos es una prioridad.
I les instal·lacions esportives municipals de Vila-real recuperen el 100% l'ús sense reserves ni restriccions.
Com ja avançat la setmana passada a Ràdio Vila-real, el Servei Municipal d'Esports recupera el 100% l'ús de les instal·lacions sense reserves ni restriccions, com abans de la pandèmia. La regidoria que encapçala la Javier Serralbo es marca com a objectiu recuperar els 8.000 socis abans de la pandèmia, en ple procés de lliure inscripció, i des del consistori es posa en valor que continuen mantenint els preus més baixos de la província per a l'oferta més àmplia. Abans d'iniciar-se en inscripció lliure, es realitzarà sense cues ni esperes, el Servei Municipal d'Esports ja té 5.665 socis i socis per a la temporada 2022-2023. Poden completar la informació a la nostra web www.radiovilareal.es.
I Onda oferirà un servei de transport públic a la Baronia.
L'Ajuntament llança una prova pilot per a millorar la comunicació de les zones disseminades i amb l'objectiu de que les persones majors puguen desplaçar-se fins al centre de la ciutat. Així, l'equip de govern municipal respon a una petició històrica per part dels veïns que fins ara no tenien cap opció de desplaçament. Per a poder dur a terme, a partir del pròxim 22 de setembre es posarà en marxa un autobús que realitzarà parada els dijous a les 10 i a la 1 en la zona d'accés de la Baronia i en l'avinguda Montendre. Escoltem a Vicent Bou, regidor d'Innovació i Participació Ciutadana.
Ponemos en marcha una prueba piloto para mejorar la comunicación con las zonas diseminadas. De esta manera respondemos a una demanda histórica de los vecinos y ofrecemos un servicio de transporte público a la baronía. Y es que desde este equipo de gobierno municipal tenemos una premisa muy clara, que es escuchar las peticiones de los vecinos y trabajar para hacerles más fácil su día a día.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audio. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bueno, els he posat este tall d'àudio perquè això ocorria el dia 15 en la Fira Agrícola de Nules a les 8 i mitja de la vespre quan era inaugurada. Però perquè ens donem més detalls tenim el president de l'Associació Local d'Agricultors de Nules, Pepe Montagut, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I també a Eva Domínguez, ella és la secretària de l'associació. Bon dia, Eva.
Bon dia.
Concretament, estes pitais i abutxeos, contra qui anaven?
L'hospital Jesús anant directament contra el secretari autonòmic Roger Llanes. I més que res se va fer esta pitar per un motiu, i és que nosaltres, com tu saps, estem demanant audiència des de ja fa 3 anys, audiència en la conselleria, i l'única vegada que se mos va recibir va ser este senyor Roger Llanes, i va dir a l'entrar una frase que mos va sentar molt mal a dos, però vam tirar l'entrevista en ell, que va dir: vengo a oíros però no a escucharos. A veure, el que allí se va parlar era temes del cotonet, problemes que teníem del cotonet. La qüestió és que inclús ell va intentar, marcava el rellotge com dient: no tinc temps, i al final mos va dir que tenia una altra reunió. Li vam comentar que el seu temps podia ser molt preciós, però que el nostre també era. Entonces, eixa forma de despreci a uns agricultors que representaven pràcticament a tots els agricultors de la província de Castelló, perquè així ni a la Unió ni a Ava no tenen força, pues això ens va sentar molt mal. Però nosaltres hem seguit en tots els escrits demanant audiència per parlar directament dels problemes. Entonces, pues se va ocurrir, ja que venia a fer acte de presència i inaugurar la fira, el 75 aniversari de la fira, pues fer-li una pita. Perquè no hi eren mals entesos, vam ficar en els grups de WhatsApp, però nosaltres vam en la plaça antes d'eixir, el vicepresident de l'Associació de Nules i jo vam estar parlant en el president de la comissió de les festes, i li van dir una cosa molt clara: lo que anem a fer no va en contra ni de la comissió, ni de festeres, ni de la reina, ni de l'alcalde, ni de ningú. Va contra aquesta senyora. Per aquests motius.
I quan en aquell moment li diu que vengo a... que vengo a escucharlos, però no a hacerles cas o algo així, he pogut entendre, m'ha paregut entendre. De fa 3 anys darrere sí que han tingut que escoltar-los, perquè realment el cotonet s'ha fet evident, i han tingut que donar-los la raó de lo que estava ocorrint als nostres camps, no?
No, la conselleria no ens dona raó a nosaltres. La conselleria s'hi reuneix en la Unió i anava, però nosaltres no s'hi reuneix. Nosaltres no vol veure'ns de cap manera. Per quin motiu? Pues per una raó, perquè les organitzacions agràries com Ava i la Unió parlaran en ells i parlaran de tonteries i bobades, es donaran 4 cosetes i hauran aconseguit que l'audiència pues es llaurar els siguin contents i que ells tinguin una justificació de les subvencions que recibissin. Que això també és un verdader escàndalo. En algun moment s'haurà de parlar de la transparència en el tema de les organitzacions agràries per els sueldos que estan percibint.
Concretament, vengo a oír-los però no a escuchar-los, que m'acaba de recordar ara mateixa, però el que jo me referia és el fet de que no els recibira com a tal per escoltar-los no vol dir que al final no acabaran donant la raó, perquè sí que el mal és evident i està al camp. Això és el que jo volia dir.
Ells no ens han donat mai la raó. Tu sabràs que les declaracions que fa molt poc, dient que havien ficat a ratlla en els depredadors i en els parasitoides, l'altre anterior missió d'ací del dilluns passat, hi vaig comentar que nosaltres hem fet un escrit a la conselleria, que tampoc esperem recibir una contestació, per cert, perquè és el seu comportament maleducat. Li diem clarament de que com explicaven que ens parlaren de que els depredadors, com era el parasitoide, el criptolemus, l'anagirus, com era les feromones, hagin ficat a ratllar el cotonet quan 2 mesos o 3 mesos antes ells publicaven una ordre d'ajudes del cotonet. Recordes que ho vaig comentar?
Claro, pues és el que jo li estic dient. Al final li donen la raó no en les declaracions i en els titulars, sinó en que realment no s'ha posat a ratlla, que el que ha sigut és el clima que no ha invitat enguany a que el cotonet apareguera antes, no?
Sí, per cert, que respecte a això que m'acabes de dir, ahir en la fira va fer una xarra l'empresa Koppler, que és una empresa forta en aquest tema, i jo li vaig preguntar una cosa molt evident. Dic, a veure, tenim constància de que el que ens esteu dient vosaltres, de que el criptolemus, l'anagirus i les feromones no han tingut temps siquiera, ni han sigut els l'origen de que n'hi hagi menys incidència de cotonet en guany. Vosaltres, li vaig fer aquesta pregunta directa, vosaltres la Casa Koppler heu fet algun anàlisi de quin és el motiu per els quals en guany s'ha retrasat el cotonet? La contestació diu no ho han fet, no ho han fet. Pensem que pugui ser per les pluges. I que, bueno, ja anem per bon camí, perquè l'altre s'ha demostrat.
Això és el que jo me referia. Al final no es donen la raó textualment, però...
En els fets mos donen la raó.
Mire, has fet unes jornades citrícoles i vull preguntar-li sobre la prevenció i la detecció del HLB.
Sí, este, la polilla, este me'n recordem. És una
plaga. És preocupant?
Sí, a veure, les plagues que poden vindre són preocupants. Són plagues que el mateix que la tristesa en el seu moment pues poden destruir els tarongers, poden matar els tarongers. Crec que en Estats Units, en Florida,
sí,
allí s'ha perdut, crec que és el 60 o el 70% de la producció de cítrics precisament per aquesta plaga.
Per cert, vostès va estar en les jornades cítricules.
Jo
en la jornada que se va fer el divendres passat, sí, i que n'hi haurà una altra, perdó, el divendres no va ser dijous 15 i n'hi haurà una altra el dia 22, esta setmana que ve. No va anar a les jornades?
No vaig poder anar, a veure, el que no podem és assistir tots els dies a tots els actes que fan o totes les coses, tenim coses que fer.
Allí s'abordava este tema i és exactament el que vostè està dient-me. Era una forma, allí el que s'aborda és la prevenció i la detecció ràpida. A mi me va alarmar quan me van parlar d'este tema del HLB.
Sí, jo recorde que quan se va aixir el tema del cotonet, que per cert quan se va aixir no ven que era una perillositat forta, és a dir, el vent agressiu i tal. En aquestes plaques i en altres va ocorrir el mateix. Les que estan per vindre, realment la prevenció les coneixes de lo que ocorreix en els altres països.
Claro.
Se pot fer així aquest tipus de prevenció? O s'està dispost a fer aquest tipus de prevenció? Perquè hi ha una cosa que és molt clara. Per aquestes coses necessiten diners, pressupost, financiació. I tal conforme llegeix les informacions i les notícies, inclús les que han dit en Europa últimament, que passat m'agradaria dir-te en este cas el que se va dir en Europa fa un parell de dies.
Sí.
Se va fer una proposta molt amarga pels agricultors. Entonces, si Europa veus que no va a donar ningun tipus de financiació, encara que ho diguen, no va a donar, perquè el que vol és fer desaparèixer l'agricultura, van a donar el pressupost. El govern espanyol va donar el pressupost. La conselleria, si en la majoria dels projectes que tenen fets no se poden fer, primer, perquè no tenen projectes, són perquè no tenen financiació, i tercer, perquè no tenen capacitat, com és el tema, per exemple, dels insectaris. És a dir, si m'estàs parlant de que tu, per exemple, sí, tornant, encara que estem parlant de lo mateix, no? És una altra plaga, m'estàs dient que per previndre-hi la lucha biològica tant, pues, anem a dedicar un enorme pressupost, un projecte per fer insectari, de forma que la lucha biològica tal, muy bien, és una meravella, sobre el paper una meravella. Però teniu projecte, l'únic que esteu fent és construir o intentar construir insectaris, però per pressupost quin teniu? Ningú. I capacitat de dispersar i propagar els parasitoides i els depredadors? És el mateix que en aquest cas la casa esta que va dir la xarra allí. És que nosaltres estem venint repartint, sí, però escolta, quina capacitat té? Vostè vol repartir 1.000 fanecades, però doni compte a vostès que si tenim, bueno, 1.000 hectàrees, no? Però si tenim així quasi 200.000 hectàrees, pues tu, vostè me dirà com és possible que aquestes solucions que vostès mos donen d'un moment pa un altre ja mos hagin solucionat el problema. És impossible. És impossible.
Fem una pauseta de publicitat i anem a abordar com ve la campanya citricolà, li pareix?
Sí.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16 de Vila-real.
La Unió de Llauradors i Ramaders et convida a les segones jornades citrícoles de la Plana. Un espai per debatre i compartir amb ponents i experts del més alt nivell. 15 i 22 de setembre a l'Auditori Municipal de Vila-real, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avança en agricultura.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964 53 4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
I les dades que ens passa de lo que serà, lo que tindrem enguany, de taronja, mandarina i també de llima, ens ho passa la Generalitat Valenciana i és la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Ens diuen que la previsió per la campanya 2022-2023, en les primeres estimacions realitzades per aquesta campanya, reflegen unes previsions de cosecha de cítrics de 2.994 amb 892 tones, que és menys que l'any passat, però que en la província de Castelló es preveu una cosecha cítricola un 9,2 superior a la de la campanya passada, en un increment de mandarines en un 1,4, de taronges en un 8,1 i de 3 tonelles més en llimes. Pepe?
Jo els datos d'Aforo es agarren molta cautela i ho dic per l'experiència que tens d'anys, des de fa més de 50 anys. Per tindre un aforo correcte tens que tindre en compte l'abandono d'horts, tens que tindre també en compte les plagues que també mermeren o també els accidents climatològics. Entonces, tot això influeix. Que n'hi ha més producció així en la província de Castelló, que per cert n'hi ha un sindicat com és la Unió, que va dir que en Clement Nules teníem una meravella de producció que era la més alta de nivell nacional, és a dir, ho va fer tot molt bonico. Bueno, jo el que te tinc que dir és que sí, efectivament, tenim bueno, jo tinc així un 15%, 1,15-60% més, tret del mapa, que me dius un, m'has dit un 9, no? Però jo tinc així un 15%, un 15,60%, que és dels datos del mapa, però és igual, esta producció la bona és sobre la campanya plaça. Però ja que tindre que la campanya, ja que tindre en compte que la campanya passa va tindre menys producció que la campanya anterior.
Sí.
Però a pesar de tot, estos datos són inferiors a les últimes 5 campanyes de producció. Domes, la campanya 2012-2013 va ser inferior en quilos a l'actual. Per tant, dir que tenim molt de volumen de Clement Nules, 2.900.000 total en la Comunitat Valenciana, que la Clement Nules tenim un 13% més de producció, pues en certa manera és llançar al vol una xifra hipotètica que a l'hora de la veritat se traduís. Lo que a mi me llama la atenció també és que al final de la campanya tens que mirar la producció que s'ha exportat i la producció que ha eixit, i normalment, salvo que alguna vegada que sí que s'ha vist que hagin manipulat xifres, te preguntes d'on eix una xifra d'exportació més alta de la que realment tenim. I entonces la pregunta que te fas és això, per què és? Perquè se apunten així les frutes que entren des de tercers països, com és per exemple Marruecos, perquè ahí sempre ha hagut una duda, és dir, exportador pot recibir de Marruecos, canviar l'etiqueta, comprar-la a Marruecos i vendre al mercat i com a producció espanyola. Bueno, això és mentira. A aquest respecte de la campanya, pues, sí que vull fer una referència a les declaracions de l'Oriol i del senyor Carles Pérez. Sobretot referent a que ens diu que és una campanya de menor producció, que segurament en altres països de l'hemisferi nord també tenen menor producció, però olvida els països de l'hemisferi sud, com per exemple Sud-àfrica. No, és que Sud-àfrica és de l'hemisferi sud, madura en temps diferent. Sí, però hi ha que tindre en compte que per exemple les taronges d'Orri i Nadorcot de Sud-àfrica ens arriben quasi fins a desembre. O sigui que campanya com és nostra, com és part de setembre, octubre, novembre i desembre, apleguen quasi fins a desembre les taronges aquestes, perquè avui barco refrigerat, ells la guarden i tal, i tenim taronges de Sud-àfrica fins a quasi desembre. Entonces jo que tindré en compte. Després n'hi ha algo que llama l'atenció, que diu, hay que defender el precio. Exigimos los contratos de compra-venta. Bueno, que me diguen que a aquestes altures s'exigisca un contracte de compra-venta és una tonteria, per una raó molt senzilla. Tu te compres un cotxe i ningú te diu que tingues que fer-te un seguro del cotxe, però tu saps que si te pillen el seguro, tens un accident, te van a multar i penalitzar. Els contractes de compra-venta perfectament en la inspecció de treball, en un almacén qualsevol pot dir, a veure, d'on estan els contractes de compra-venda, i simplement per aquest fet ja no fa falta anar dient als agricultors que facin el contracte de compra-venda, els mateixos comerços el faran perquè no es multen. Però que parli ell de que els comerços estan abusant de nostre treball, jo no sé si tenen la mentalitat ficar en els comerços, perquè els comerços són una part de tot el negoci. Dins de tota esta, tot este mundillo de la citricultura també estan les cooperatives. Exigix als comerços bueno, voluntat, que paguen preus i tal. Jo en este cas te diria una cosa, els comerços difícilment podran aguantar, la majoria, si els agricultors desapareixen, els comerços, la majoria desapareixeran també. Però sobre este tema el que deuria fer el senyor Carles Pérez és agarrar la llei de la cadena alimentària, que ells tant la fiquen per allà davant, que no s'ha vist per res.
Sí, el secretari general de la Unió, per a la gent que no conega el nom.
Sí, el secretari general de la Unió, el senyor Carles Pérez. Referent a lo que és, en este cas, fijar els costs de producció, que fija la llei, vaig a llegir-li l'articulet que marca, en este cas, la llei de la cadena alimentària sobre les cooperatives. No obstante, en el caso de que un socio entregue la producción a una cooperativa o a otra entidad asociativa, será necesario la formalización por escrito de un contrato alimentario individualizado, con los mismos elementos mínimos recogidos en el artículo 9. Que el artículo 9 replega los costes mínimos y que se deben de perdón de dar de los costes mínimos. Salvo que los estatutos o acuerdos de la cooperativa o de la entidad asociativa establezcan, antes de que se realice la entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado a sus socios y el calendario de liquidación. Es decir, que las cooperativas están obligadas también a que los gerentes o la junta entregue a los socios el valor del cost de ese producto. ¿Pero por qué no lo fan? Per una raó molt senzilla. No lo fan porque desde el mateix moment que fiquen el cost de producció, ells saben que quan vinga la liquidació, pues normalment, per desgràcia, les cooperatives sempre liquiden pitjor que els comerços. És que és dir, que vostè està atacant els comerços, n'hi ha bons i n'hi ha roïns. Les cooperatives n'hi ha bones i n'hi ha roïns, però escolta, tots estem en el mateix caixó. Si els comerços compleixen, els cooperatives també. I a més, en este cas, està vostè parlant de la llei de la cadena alimentària quan està quan està el llei, nosaltres estem farts de repetir que no serveix per res. i que el ministre, en certa manera, ho accepta. El que passa és que segueix encabotat en que hi ha que la llei de la cadena alimentària. Bueno, ahí, si te parles de la llei de la cadena alimentària, tindrien que començar tots els plans estratègics, tots els projectes que han hecho, totes les lleis que han sacat en defensa de l'agricultura i ningú ha donat resultat. Però, en fi, és un tema que és molt preocupant que organitzacions agràries se dediquen a criticar algo que, per lo vist, no saben què criticar quan jo us demanaria, en este cas, que en un acte de transparència digueren quins són els sueldos que cobren els seus empleats i què cobren els sueldos que cobren el senyor Ava, per exemple, Rodríguez, Ava, ara me'n recordo la...
Sí, sap que no puc dir-lo,
sí,
perquè com està vostè dient que li agradaria que cobrara, si jo
m'equivoco de nom,
sí, serà un poc...
Aguado, el senyor Aguado. El senyor Aguado i el senyor Carles Pérez que digueren en ares de la transparència a veure qui són els fotos que cobren ells i els seus empleats. Que, escolte, les informacions que corren per ahir, des de l'ego, fons confidencials, pues, lògicament no pots dir noms i pots dir xifres, però sí que m'agradaria que en un acte de transparència tingueren la valentia de publicar-los.
Se n'anem a publicitat perquè vull que en este cas siga la secretària de la seva organització, Eva Domínguez, de que es parle d'eixa associació que és tan important per al món rural.
Sí, perquè a part ho tenim apartat un poquet.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
I ara és el moment d'Eva Domínguez, que ella és la secretària de l'Associació Local i Agricultors de Nules, que ens parlarà de llavors, una nova via que s'ha obert per mig de l'Associació Local d'Agricultors de Nules, Regina Noeva.
Sí, és una activitat de recuperació de llavors dels nostres iaios i iaies que volem recuperar les nostres llavors.
Uh-huh. Una de les, per exemple, què és recuperar les llavors? És dir, què tenien els nostres iaios i les nostres iaies que hi ha quantitat de gent que desconeix? Perquè s'ha trencat i se cadena.
S'ha trencat aquesta cadena per la comoditat que té a voltes el ser humà de no ficar la llavor a terra i fer el planter, sinó que va directament al lloc on tinga que comprar la planta i la fica a terra. És més fàcil i més còmode. Evidentment, estem en un món molt individualitzat i el ser humà pues, busca un poc la comoditat. I degut a tot això, pues, les llavors dels nostres iaios, el que en paraules a lo millor que algú no puga entendre és la tomata que feia gust a tomata. On està la tomata que feia gust a tomata? La batxoca tendra que ficava la meua iaia en el bollit. Entonces, totes aquestes llavors s'estan perdent perquè estan ficant llavors més fortes a plagues, llavors més fortes i més productives, i a lo millor una llavor d'una tomaca que fa gust a tomaca no te dona els quilos que una llavor híbrida te pot donar, però perdem sabor. Entonces, organolècticament parlant, mos minxem un tros de plàstic. Perquè una tomata que fa gust a tomata, jo pense que la nova generació que tenim, el 90% crec que ho desconeix.
Quan parlem de d'eixes tomaques que fan gust a tomaca i d'eixes altres que són d'escaparat, que no tenen cap defecte, eh? És a dir, cal dir que no tenen cap defecte. És viable? Se pot recuperar? Eixes tomaques duren un temps determinat? Clar, és que ahir n'hi ha moltes coses a les que ja no estem acostumbrats.
Sí, sí, ahir n'hi ha tot un món. En Espanya només tenim, no sé si arribem a les 2.000 varietats de només tomaca. Perquè en cada poble tenim la nostra llavor que han cultivat els nostres iaios i els nostres avantpassats, i tenim tomates de penjar, tenim tomates d'ensalà, tenim tomàquets de conserva, o sea, n'hi ha un món molt gran en quant a la tomaca. Jo utilitzo una varietat específica de la zona de Saragossa per fer conserva, perquè té poc de líquid i és molt bona per a conserva. Utilitzo una de penjar de xobar, també molt bona, molt sabrosa, que fins a maig puc estar utilitzant-la i la tinc penjant a la cuina, no se fa malbé perquè té una quantitat d'àcid que fa que es manteixi a tomata, es diu tomata de penjar, i n'hi ha tot un món de moltes, moltes varietats que s'estan intentant recuperar, perquè si vas a qualsevol supermercat trobes la tomata de producció que ha aguantat plagues però que no fa gust a tomaca.
A part, no sabem si té les vitamines o té i els beneficis que aporta la tomaca, entre altres coses. En la fira sí que tenen, ho podem visibilitzar, la gent s'hi para per a preguntar?
Sí, n'hi ha homes que estan ja, dic també homes, dones, perquè pues, desgraciadament el percentatge és més alt, és que se paren a preguntar per llavors, però també n'hi ha moltes dones en aquesta activitat de recuperació de llavors i pregunten i diuen, jo tinc una llavor però jo ja m'he cansat de plantar-la. Si te la dono, tu la fas abans. Entonces, nosaltres agafem aquestes llavors, és el segon any consecutiu que ho fem en l'Associació d'Agricultors de Nules, per a poder recuperar i buscar la llavor de Nules, per a que no se perga, per a que els agricultors no la deixen en el caixó dormint i aquesta tomata ja no la puga disfrutar ningú net nostre, ni ninguna persona venidera, no? Ninguna generació nova, sinó que la nostra llavor es quede i es puga reproduir i es puga disfrutar.
Algo que també vostè m'havia avançat quan estàvem sentint quan estàvem en el període de publicitat, és aquesta moneda social.
Sí, jo personalment acabo d'entrar en un món totalment paral·lel a l'actual que coneguem, perquè les noves generacions, com abans dia, s'hem tornat molt còmodes en aquest aspecte i ens agrada molt anar al súper i comprar el que necessitem en euros. Entonces, arriba un moment que els nostres iaios ja ficaven en pràctica els excedents de l'horta o el saber fer. Si, per exemple, els veïns de carrer de tota la vida, el que sabia arreglar un enxufe a casa venia i t'ajudava a ficar una làmpara i tu després li regalaves un caixó de taronges o tenies massa collita i li portaves la bosseta i dius, pren, que tinc molts excedents i m'avellix fer-te un regalet. Després ell et feia el favor de portar-te els xiquets al col·le. Això se diu una moneda de una moneda social. Fiquem el nom de moneda social, però realment és el trueque de tota la vida. No necessitem euros per a viure, sinó que en favor i en comunitat podem fer moltíssimes coses, i és tot un món que jo acabo de conèixer ara mateixa i que conec, i és molt interessant una xarxa establerta ja com a nivell nacional on hi ha trobades i on hi ha mercats de trueque i tot un món per descobrir, on si jo per exemple porte les meues conserves de tomaca les puc canviar per un bizcocho de xocolata i podem...
I estem parlant de que són tots productes fets en l'autenticitat del producte.
Efectivament.
Mire, jo quan vostè parla així i el veig lligat, la veig lligar a l'Associació Local d'Agricultors de Nules, la veig lligar a Pepe Montagut, que diuen que s'han quedat en el passat i que no estan aportant res. Amb aquestes coses, la veritat és que me sorprèn, no? Perquè com pot ser que vostè estigui parlant-me d'un passat, que és el futur, quan en realitat els mateixos polítics d'avui en dia estan esgrimint per el futur que vostè m'està dient, i vostè és la secretària de l'Associació Local de Llauradors de Nules.
Bé, no, sempre que hi ha una idea aixina, sempre que intentem reforçar les pràctiques antigues que a nosaltres en sabidoria ens han ensenyat, jo estic molt contenta i molt agraïda d'estar en l'Associació Local d'Agricultors gràcies a Pepe Montagut, perquè és la sabidoria en persona, per mi, o sigui, és un home molt sabut i té molta experiència i del qual tenim que aprendre moltíssim i ficar en pràctica molts coneixements de no perdre el que ells ens estan ensenyant. No perdre-ho.
Me demanava en la seva intervenció 15 segons, 20 segons per a llegir-nos algo.
Sí.
Que segurament a la gent, després del que vostè acaba de parlar, diu, bueno, i Pepe, llegis-nos el que estaves dient.
Jo primer vull dir una cosa, l'associació de Cadet Nules, si n'hi ha algo que jo tinc molt clar, és que n'hi ha llibertat. La llibertat és molt bonica, quan se perd, se coneix el que és la llibertat. Entonces, tota la persona que vulgui fer el treball que vulgui fer, té llibertat completa. Jo sí que volia comentar-te a raïs de, a part de lo que està també dient Eva, sobre el futur.
Què ens diuen des d'Europa? Ho ha avançat antes, i, però volia...
L'associació no estem anclant al futur, però sí que n'hi ha una proposta que se va votar fa un par de dies, en la qual, fija't bé el que diu, se hablava de sequía, però la iniciativa era, se dirigia al rechazo de la limpieza de bosques i montes, se pide acabar literalmente con los pantanos, con los embalses, con las empresas, con las presas. Europa està loca. Europa, n'hi ha polítics o n'hi ha botarates. Estos homes estan intentant acabar en l'agricultura. No van a tindre la soberania alimentària, que és el que s'està passant ara en la soberania energètica. Te dic, això és una notícia que pasma no sols per lo que està dient,
sí, però si vostè,
sinó perquè això... són polítiques de la Unió Europea i polítiques de les, dels governs.
El que va molt bé és que sàpien les diferents rames que té la seva associació, per a que vostè el que vol és un futur, és dir, no s'ha quedat anclada en el passat, sinó que mira per un futur. De fet, Eva Domínguez ens ho ha dit. Moltes gràcies per haver estat així, Eva.
Gràcies a
Espero
vosaltres.
Espero que no sigui l'última vegada que vingués ni que mos digués novetats d'aquestes llavors que heu recuperat i portes... Fins i tot algú que ho hagi apostat en pràctica, que seria molt interessant.
Sí, gràcies.
I Pepe Montagut, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Hasta la próxima.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática, lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
ara tenim nosaltres a Pasqual Broc. Ell és president de la comunitat de regants de Vila-real, però també és el president de FECOREVA, i també del sindical, i també president de la sindical central d'aigües del riu Millars. Molt bon dia, Pasqual.
Bon dia.
Mire, estàvem fa no res, 30 segons, no? Un minut, parlant en l'associació de llauradors de nules, i parlàvem, l'últim que havíem parlat era sobre els pantanos, sobre ese fet de tindre ixes panxes al sol, que segons diuen no és massa beneficiós pel planeta?
Bueno, no, beneficiós no, anem a veure. En primer, ja que diferenciar molt clar el que és un riu mediterrani de lo que és un riu centreeuropeu. ¿Vale? Si vosaltres aneu al riu, al Volvo, a qualsevol riu francès, a l'Òria, són rius que passen els 365 dies a l'any de punta a punta. Vull dir que són rius que és difícil parar-los perquè són continus. Quan tu te'n vens, sobretot a la Corna, inclús Galícia, també és aquest tipus de rius, això és la zona de menys pantanos. Quan te'n vens al nostre clima mediterrani, per sort o per desgràcia, els nostres rius no són continus. A vegades, quan discutim amb els ecologistes del caudal ecològic, el riu Millars que tots teniu, el Palància, que és sec, quan passa? N'hi ha moments d'avingudes molt grans i n'hi ha moments de sequeres molt grans. Però tant són uns rius que aquestes parelles, aquestes panxes d'au i aquesta no normalitat, no naturalitat d'un riu, tenen sentit perquè t'has que guardar pa quan no tingues. Per lo tant, la discussió dels ecologistes europeus no té res que veure una miquica en el concepte nostre dels rius mediterranis. Això és una diferenciació que la gent la té que entendre i la té que comprendre. Claro.
Clar, entonces, nosaltres, que des de la Comunitat de València, la percepció que tenim són aquells pantanos secs que inclús apareixen pobles per baix i veiem campanars i tot, així no ocorris?
No ocorris i no ocorrirà, entre cometes, ¿vale? O sea, el canvi climàtic és una cosa que tots estem conformes en que bé, correcte, que suposa el canvi climàtic en esta franja mediterrània? Suposa dies de molta aigua, per exemple, ahir mateix van caure al voltant de 200 litres en la Ribera de Cabanes, en 90, ¿vale? O sea, una barbaritat de litres, quan la pluviometria està de 400 a 600 a l'any, vol dir que va caure una tercera part de l'aigua que plou en un dia. Si no la pares d'algun lloc, evidentment va a la mar. I tenim després èpoques de sequera molt llarga, on aquest estiu hem estat pràcticament 3 mesos sense una gota, que necessitem guardar avui per aquests moments. Si no, ni existiria, no sols l'agricultura, no existiria ni l'aigua per a indústria, ni l'aigua de boca per a les persones. Vull dir que és un problema molt mediterrani i molt concret de la nostra zona.
Per lo tant, així sí s'ha d'apostar per tindre estos caudals d'aigua retesos, no?
Evidentment, vull dir, jo entenc pues, que el concepte europeu no va a aquesta línia. Una altra cosa és que si tot el món ha de prendre el que menys aigua té. Si n'hi ha, jo penso que en Espanya som la segon país en més importància d'aigua, la primera és Israel, evidentment per la seva carència. Els murcianos, la zona d'Almeria, la zona d'Alacant, van davant de nosaltres, evidentment qui patís aigua, qui té els problemes d'aigua és el que més espavila per aconseguir-ho, i així si la cosa va aixina, cada vegada tindran més importància la regulació hídrica que tenim, sobretot en el Millars, que és el que ens afecta a nosaltres.
Pues tenim ixe dubte despejat. 750 anys de la sèquia major.
Pues més veig que el poble, que diria la teníem un dia una persona, una història parlant, organitzant això, diu, pues sou més vells vosaltres, diu, o sea, l'origen de Vila-real va lligat a la sèquia, correcte? Uh-huh. O sea, uh-huh. És una aigua que a partir de donar-li l'aigua del riu Millars, de la concessió de Jaume I, i de la gent que duia Jaume I, gent que ficava diners, gent arquitectes o enginyers de l'època, duia una sèrie de gent que duíem a delimitar en anava el poble, se feien les infraestructures i després s'assentava el poble. Per lo tant, la sèquia és pur i dur l'origen d'este poble.
Uh-huh. Xerrada, vull que em parli un poc de posar al dia la gent de lo que és esta tradició.
La tradició, no, lo que han buscat és bueno, no m'agrada molt la frase que els polítics diuen ara de posar en valor, evidentment una cosa val o no val, no hi ha que ficar-la en valor. Vila-real és industrial, Vila-real té un equip de futbol en primera, però l'origen de Villarreal, l'origen de molts pobles és una séquia al costat del riu, que pot quedar picada. I això és una cosa que hi ha que recordar-ho una i mil vegades, evidentment les comoditats, les reixes, les xarxes d'àvia pues, ho han facilitat i a qualsevol lloc se pot ficar inclús en Las Vegas mateixa, n'hi ha vivint gent enmig d'un desert, sí. Però que antigament tenia sentit, i si ho vi Villarreal és el que és, té la riquesa que té, i és l'assentament que n'hi ha per perixa sud xicotet que tenim al costat de l'ermita i perixa sèquia que ve a Huerta pel aire lliure fins a Villarreal. I ficar en valor una cosa que m'agrada molt i cada dia que vaig per ahí més. La sèquia és un paisatge singular, o sigui, no està en Castelló, la van tapar, en molts pobles s'ha tapat, i així continua sent un fet diferencial i singular que quan un ve al poble pregunta què és una estructura agrícola per donar àvia, però que és molt important i ens dona un valor diferencial.
Que, a més, la idea és seguir-la tenint d'esta manera perquè és un passeig on la gent disfruta de sentir córrer l'aigua.
Sí, a vegades ha hagut algun moviment. Jo recordo quan era un crio que la tapen i que se faig un carrer diagonal. Jo me penso que avui, cada vegada, el concepte este nou de poblacions verdes, de que n'hi hagi més verd que no socarral, no es mirem la plaça major de Villarreal, la poca sombra que n'hi ha, té un valor i el carril bici que en el seu moment se va fer per aprofitar-lo. Evidentment que n'hi ha problemes de ficar arbres grans perquè dos coses per un costat estan molt proper de les cases i se podria pujar a elles i per un altre sense voler la raïl dels arbres fa mal de la séquia. Però sí que se podria definir un tipus d'arbres, un altre tipus de sombrejat, mil coses. I tu pensa que jo mateixa visc a l'entrada al pavelló de la calle de Bancaixa, és una diagonal, en un moment estarà al centre del poble o pràcticament té plantes a Carrefour, vull dir que avui és una diagonal a Villarreal que per la gent que anem a peu o anem en bicicleta o en patinet és una zona preciosa sense tràfic i molt bé.
També voldria que no ens despediríem sense parlar de Pepe Balaguer Usó, qui va ser president de la comunitat de regants de la ciutat de Villarreal entre 1981 i 1996. Un bon record, no?
Sí, Pepe, quan vam fer el 150 aniversari de la comunitat, vam celebrar, quedaven els dos presidents anteriors a mi, Pepe Balaguer i Pasqual Carla. Per desgràcia, Pasqual Carda mos va deixar farà poc de temps, pel de mesos o tres, i Pepe, encara que no sigui de casa, teníem relació amb el fill més que res, i mos teníem, jo li tenia cert apreci perquè mon pare anava a collir per son avi quan ell era el gerent de son avi, i jo m'ha pagat la meva carrera i els meus estudis han anat a collir dissabte i diumenges, Pasqua i Nadal per son avi. I el senyor Pepe era el que manava la faena i era el gerent de son avi, on avui està l'empresa de xampinyons de Manantial. Vull dir que era una persona molt vinculada a l'agricultura local i te dones compte també de lo que és el temps. O sigui, mentre que pues, Pasqual Carda pues, fa poc i tot el món s'ha recordat d'ell, Pepe, que va ser president del sindicat de Villarreal i president del sindicat central d'Àvies del riu Millars, vull dir que aquí també. Però havia desaparegut per molts. Quan expliques o alguna cosa, la gent que havia sigut al final dels anys 90, per almenys també va ser coincidint amb la presència de Villarreal, perquè sense un càrrec no passin de l'altre, i havia desaparegut per alguns, però per la gent una mica més major, era un referent de l'agricultura i de la modernització de l'agricultura local.
Pues Pasqual Broc, moltes gràcies per haver-nos aclarit sobretot allò de diferenciar el que és l'aigua en unes zones i en unes altres i per què així sí que apostem per els pantanos.
Sí, evidentment vam anar enguany la visita a Roma de Ficoreva i una de les coses a part de voler el Papa que ens va rebre vam anar a la FAO sabeu que està en Roma. I, evidentment, ells tenen el concepte de rius europeus. El riu europeu passa 24 hores del dia de punta a punta. Això no. I així tenim, encara que ara mos enganya, perquè mirem mal termet i sempre passa àvia del caudal ecològic que mos permetis tindre guardar àvia quan no en tenim. El guardar àvia mos serveix per tot, pel caudal ecològic, pel rec, per la llum, inclús per conservar el consum humà, que en un moment feia falta una derivació o algo, o que recarga els aquífers que després traiem molts altres espous. Penseu que els aquífers de la plana depenen una mica de les àvies superficials. I damunt és que el concepte de les àvies més límpies, ha variat. Si en la prehistòria o en la història les aigües fluvials, les rius, eren les de consum humà, en un moment que pervertís per algo se va defendre o se tenien com a més límpies les aigües subterrànies, l'Associació de Pous de Villarreal, però en el temps la contaminació per nitrats, per boro, resulta que ara tornen a ser les aigües bones les que se gasta, les aigües superficials, per tant, tornem a ficar en valor les aigües superficials inclús pel consum humà si fera falta. Per tant, entendre que és un riu mediterrani i el nostre, encara que el que estigui en aquests pantanos, ens fa pensar que l'hauria de tots els dies perquè li toca, no. N'hi hauria un dia, i per això vam fer l'assut i els pantanos, ens enduria l'almitori de l'ermita, i després pot ser que estiguem 2 anys o 6 mesos o 10 mesos sense poder treure ni una gota. Això s'evita en els pantanos, en la zona mediterrània.
Pasqual Broc, moltes gràcies i molt bon dia.
Pues moltes gràcies a vosaltres i per això me permetís invitar-vos a l'acte vale, del 750 aniversari de la Sella, que vos recorde que serà el dilluns 26 a l'ESA de l'Esplà en el nostre saló, allí a l'Avinguda de la Murà número 9. I dir-vos que hem convidat a 3 pesos pesats de la història hídrica d'això. Per un costat ve Enric Guinot, de la Universitat de València, que és un historiador medievalista de tot el que és la Horta de València, dels moros, de l'època medieval i dels moros, per l'altre costat de Vicent García Edo, que és un dels drets i sentències arbitrals, un gran coneixedor també de la UGI, que és un gran coneixedor del nostre riu Millars, i el tercer que han convidat és a Cristian Pardo, que és un historiador i que el seu treball de final de carrera ha sigut sobre la nostra humil séquia. Per tant, tres persones amb molt de bagatge i que pense que serà per la història, per la tradició, per les coses de Vila-real, serà interessant.
Pues de ben segur que tindrà molt d'interès i nosaltres almenys no faltarem. Moltes gràcies.
Vinga, i bona espera.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
¿Preocupada por tu cabello tras el verano? En La Pelu de Azucena te damos la solución. Tratamientos personalizados con queratina. Vuelve a lucir tu pelo sano y con brillo. Porque los cambios en tu vida empiezan con un cabello sano.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bueno, i cal dir que estem seguint el que és el lluit de Mònica Oltra, és dir, esta compareixença on ella insisteix en que no té ninguna capacitació de nivell tècnic, que en ningú moment dona instruccions expresses sobre el cas dels abusos a la menor i sobre si el centre del Niño Jesús de València, on se produeixen els fets, si els treballadors i els menors sabien que l'educador acusat per la menor era el seu exmarit, pues ella desconeix si ho sabien o no i com els va arribar esta informació. Que el jutge és Vicent Rius, que la declaració és a porta tancada i que l'exconsellera compareix com a investigada per la gestió de la Conselleria de Polítiques Inclusives, que dirigia en aquests moments Mònica Oltra. En el cas dels abusos sexuals a una menor tutelada per la qual va ser condemnat Luis Eduardo Ramírez i Irkadi a 5 anys de presó, que en aquests moments era el seu marit. Recordem, el jutge fa un recés a les 12 i se reprèn a les 12:30. El jutge instructor segueix en l'interrogatori a Mònica Oltra i es centra en qüestions realitzades per tercers i la consellera segueix ferma insistint en que ella no tenia ningun coneixement. També el jutge qüestiona Oltra sobre com tècnics veterans de la seva conselleria mantenien una conversació de 40 minuts amb la víctima per als abusos i en la mateixa ningú li pregunta sobre els fets. A més, li demana que aclarisca que no li donaren credibilitat a aquestes declaracions. Aquestes dues qüestions són interpretatives i Oltra respon que no pot valorar-los, que ella no és psicòloga i añadeix que no té coneixement per a emitir un juit sobre valoracions personals. L'interrogatori està sent molt tècnic, abordant aspectes normatius i protocols de proteccions a les menors a hores d'ara.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I recordem, Corpes ha sigut el municipi on més aigua ha caigut de tota la Comunitat Valenciana. 152,8 litres per metre quadrat en les últimes hores. S'ha hagut de tallar el túnel de l'Avinguda del Mar. Han hagut que evacuar càmpings. Torre Bellver i Club Nàutic totalment anegat. Anem a parlar amb l'alcaldessa a saber a hores d'ara, a la 1:17, com es troba la situació. Buenos días, alcaldesa.
Muy buenos días. Bueno, tengo que decirte que en estos momentos hemos hecho una primera evaluación de daños y bueno, el resultado ha sido de daño moderado. Quiero decir que hemos tenido suerte de tener ya pues alcantarillas desmofadas, limpias. Este año, previendo que podía haber un gota fría pronto, lo que hicimos en vez de dejar ese trabajo para los primeros 15 días de septiembre, pues para el 20 de agosto ya estábamos manos a la obra y yo creo que eso también ha ayudado. Cierto que tampoco ha sido una tormenta que haya arrastrado material porque no ha llovido en el interior, lo que tú has dicho. Aquí el problema que tuvimos es que hubo un núcleo estático, se llama así, por los meteorólogos, que se posicionó encima justo de Oropesa y no se movió en más de hora y media, con lo cual cayó todo lo que tenía que caer y más. Claro. Porque normalmente hay viento, se desplaza, entonces te cae tromba de agua, pero a lo mejor está 20 minutos o 10 minutos y se va corriendo a otros a otros lugares, o hacia el interior, o hacia el mar, o lo que sea. Aquí es que se quedó fijo. Entonces es caer agua, 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 y por eso es esa concentración de litros. Entonces, bueno, no ha habido arrastre material, pero sí que ha habido, bueno, mucha cantidad, mucho caudal de agua para que se lo pudiera ir absorbiendo las alcantarillas y demás. Al estar limpias, pues ha habido muchísimo menos problema. Sí que ha habido cortes, como dices, el puente en la Avenida del Mar, el pasadizo, casi estaba a la altura de la acera de agua, o sea, tuvo que estar cortado, pero ya a última hora del mediodía, a primera hora de la tarde, pudimos abrirlo al tráfico. Y luego tuvimos también los caminos rurales que conectan con la urbanización de la zona de Les Amplaries, la zona norte, desde el casco urbano también, porque por ahí piensa que hay vaguadas, hay bajadas de barrancos y ahí sí que bajaba el agua y ahí hay peligro. Siempre que los coches han estado por ahí, siempre ha habido algún problema, algún accidente, entonces lo primero que hicimos fue cortarlo. Y el puerto, bueno, esta mañana en la evaluación de daños, lo más significativo, porque ya la verdad que en todo el término el agua bajó luego enseguida, se absorbió muy bien. Entonces allí lo que pasó fue que se hundió la barca de los marineros y esta mañana ya la han reflotado. Habrá que revisar el motor y tal, pero no hay más daño significativo. Y en Torre del Ver lo mismo, se ha absorbido muy bien el agua. Y nos han quedado, pues igual que en el casco urbano y en la zona de playa, sobre todo Playa de la Concha, en la Avenida Columbretes, pues locales, sótanos de comunidades y bajos de casas. Ahí sí que ha habido también en la zona del Squares, también hay unas viviendas afectadas, que les entró agua, pero que venía de la calle. Entonces, ahora estamos ya con las viviendas, limpiezas, los lodos, los barros, ayer estaban ya limpiando en los negocios y bueno, pues los partes al seguro y bueno, ya sabes, ahora ya toca pues resarcirse, ¿no?, de esos daños. Pero lo que es en el mobiliario urbano o en infraestructuras, no tenemos que lamentar daños materiales ni tampoco personales. Lo único que tuvimos fue, al final, el desalojo fue solo en un camping, finalmente. Fue, además, en la Ribera de Cabanes, uh-huh, en Bravo Playa, y lo que ocurre es que por cercanía con Oropesa y que tenemos, pues eso, más instalaciones aquí que subirlos al interior, a Cabanes, pues los acogimos aquí en el municipio. Estuvieron en un hotel, en el Hotel Gran Duque. Marinador, en este caso, director general, enseguida movilizó a los trabajadores, se portaron muy bien, les dimos el desayuno, el chocolate caliente, entraron en calor, porque además eran unas 150 personas muy mayores, extranjeras en su mayoría, que estaban en el camping. Pero también te digo que a media mañana levantamos la emergencia y fueron volviendo a sus caravanas y parcelas, pues eso, de forma ordenada, vamos a decir.
En este caso, podemos decir que todo el mundo se puso a trabajar en cadena y 150 personas, no dejan de ser 150 personas, mayores y extranjeras, que les pilló, ellos no lo habrían vivido nunca por la circunstancia que se dio, y que les pilló un poco desubicados. Que en todos los medios de comunicación salía que era Oropesa, bien ha explicado usted que lógicamente era la Ribera, pero que lo acogieron. Pero sí que hay una crítica muy feroz, y es que hay poca dotación de bomberos. Solo hay 4 bomberos. ¿Usted vio que había falta de medios?
A ver, ayer precisamente hubo muchísimos organismos implicados, tengo que decir, porque tuvimos la circunstancia que en Oropesa íbamos a celebrar una triatlón, con lo cual sí que teníamos movilizado pues refuerzos en policía local, protección civil y Cruz Roja. En cuanto se llamó, vinieron hasta voluntarios hasta de Segorbe Castellón y las voluntarias de Oropesa. Entonces, en ese sentido no hubo problema. La Guardia Civil también estaba pendiente de la triatlón, con lo cual les pilló con gente suficiente. Y bomberos, en principio, para todo el tema del camping y de otras infraestructuras, urgentes que había que atender. Claro, atendieron los primeros, pues donde más agua había, claro, donde había riesgo para personas, en viviendas, etcétera. Y luego ya ellos tienen sus prioridades y luego ya entran en sótanos, en garajes y demás. No habiendo coches o personas dentro, pues ellos marcan sus prioridades. Uh-huh. Exactamente, yo ahí estuvieron a pie de cañón y fueron liderando la emergencia cuando hubo que declarar la emergencia, cuando hubo que levantar la emergencia, estuvieron ahí. Evidentemente, tú piensas que a partir de, sobre todo cuando cayó la tromba más gorda de agua, que sería de 3 a 4.5, que llovió incesantemente, claro, a mí personalmente me empezaron a llamar al móvil vecinos, o sea, vecinos, claro, de llama a los bomberos, pero no vienen aún, o sí, me han dicho que en cuanto puedan van, tal, para poner, a ver si había que conectar bombas de achique, para que empezaran a sacar el agua, etcétera. Claro, también se les dice, hasta que no para de llover y para de entrar el agua, no se puede, a ver, no se suele actuar porque se va reponiendo el agua, o sea, no hacen nada, tienen que, ellos saben en los protocolos que tienen que hacer, pero sí que es verdad que cada uno al final mira lo de su casa. Quiero decir, yo llamo y los quiero tener a los 5 minutos aquí. Claro. Y cuando hay una emergencia de este calibre, que es todo a la vez, pues ellos tienen que marcar sus prioridades y los camiones que hay son los que hay y las personas que hay son las que hay. O sea, que siempre parece que faltan medios por ese motivo. ¿Que podía haber habido muchos más? Pues a lo mejor sí. Yo realmente vi que estaban. Tampoco sé exactamente, porque no es una cosa que dependa del ayuntamiento, las llamadas que recibieron ellos por su parte o los servicios que hicieron. Yo sé que ayer domingo estaban todavía funcionando por el pueblo y supongo que seguirán, porque hay todavía algunas zonas, algunos sótanos que tienen agua. Que no hayan ido inmediatamente a lo mejor a la casa de uno de otro, no lo sé, no te lo discuto, pero que son situaciones complicadas en las que todos tenemos que tener un pelín de paciencia también por eso, porque a lo mejor tú piensas que es que no vienen hasta dentro de 20 minutos, pero ellos no están parados, seguro que están en otro sitio que a lo mejor han considerado más urgente. Eso es lo que yo entiendo. Uh-huh. Que no sé exactamente los policías que habría, hoy policías, bomberos que habría funcionando. Yo vi dos camiones, vi a los mandos también, vi movimiento. Ahora no te sé decir si, no te sé calibrar si era suficiente o no en este caso.
Sí, la denuncia, alcaldes, la denuncia se ha hecho por parte del CESIF y lo que argumentaban era que hay pocos bomberos para estas circunstancias que posiblemente empecemos a ver cada vez más. Porque,
claro, pues puede ser en estas circunstancias, como cuando hay un incendio, al final todas las manos son pocas. Eso, claro, desde luego no lo discuto. Sí que es cierto que nosotros tenemos la suerte de tenerlos aquí cerca, ¿no? De tenerlos al lado. Entonces, cuando se los llaman, la verdad que no tardan nada en llegar. Sí. Pero, claro, si son, imagínate, a partir de las 4:30 de la madrugada, me llamaron a mí, en vez de llamar al ayuntamiento directo a los bomberos, ya me, claro, llamaban a mí también, claro, pues me imagino que estarían los desbordados, me imagino.
Lo que en este caso sirve para hacer una llamada a que se abran esas plazas de agentes, de bomberos y cuerpos especiales de estas características, porque esta emergencia que estamos viviendo de este cambio climático, cada vez nos damos más cuenta y usted en su población, claro, tuvo ayer, se dio esta circunstancia y menos mal que estaban a punto de realizar el trialdón y tenían gente.
Claro, pero estaban aquí, por ese motivo había muchísimo personal y todos colaboraron y participaron, claro, pero tienes razón y además sí que es verdad que entre las jubilaciones,
claro,
las bajas, vacaciones, o sea, al final la tasa de reposición yo creo que no se cumple muchas veces, es decir, en vez de ir a más, nos vamos quedando con vacantes o amortizando plazas y esto es una cosa que tiene que ir a más. En eso estoy de acuerdo, igual que en policía local. Nosotros, claro, hemos dado, claro, una convocatoria pública de siete agentes y tenemos pendiente, bueno, mira, hemos sacado de 7 y desde que se ha sacado hasta que se vaya a hacer, vamos por 10 personas las
genial,
que hay que
genial,
cubrir.
Genial,
imagínate.
Genial.
Y así todo, y entonces en bomberos, en todos los cuerpos pasa lo mismo, y cierto que hay que ver, como tú estás diciendo, las cosas a medio y largo plazo, es decir, esto va a ocurrir cada vez más, pues no vamos a esperar a que nos ocurra,
claro,
para ver la falta de gente. Vamos a empezar a dotar, ¿no?, todos los departamentos con el personal o todos los cuerpos. Eso es cierto. Sabiendo ya qué es lo que nos viene, pues deberíamos, sí, hacer caso a los que entienden de temas de recursos humanos y previendo el tener más personas empleadas. Sí,
y que delante de estas emergencias podamos dar al ciudadano la mayor respuesta posible.
Exacto, eso siempre, hay que trabajar para eso.
Ahora es de ahora, ¿total normalidad en Oropesa?
Sí, podemos decir que sí, ya está la situación normalizada. Ayer domingo ya te digo que muchos de los negocios locales ya estaban limpiando, sacando el barro, porque lo malo de esto es siempre es cuando entra el agua, bueno, que entra y te estropea los muebles y que te deja encima una capa de barro que para quitarla, vamos, no es de ayuda. Y luego hay algunos negocios que lo han dejado así, tal cual, porque quieren que venga primero el seguro a verlo cómo está. Pero bueno, nada, no hay calles cortadas, el tráfico bien y bueno, volviendo a esa normalidad después de un domingo con una noche muy movidita y una madrugada, pues sí, de nervios y preocupados, ¿no? Porque hasta que no ves que deja de llover y que puedes volver a llevar a la gente al sitio y, ¿sabes? Pues lo pasas mal, lo pasamos todos mal, pero bueno, gracias a Dios ya está encauzado el tema y bueno, ya pensando en las fiestas que empezamos este fin de semana.
Pues en breve empezaremos a abordar el tema, hoy dejamos que usted descanse, al menos de esto, y que se prepare. Alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias por vuestro interés, gracias.
Miren, feia un momentet estàvem parlant amb l'alcaldessa d'Oropesa i li parlàvem si ella havia notat aquesta falta de bombers que hi havia ahir en el passat cap de setmana en aquesta situació que se va viure en Oropesa. Bueno, pues, el CESIP denunciava que davant de del fort episodi de pluja que la matinada del dissabte al diumenge va provocar numeroses incidències en el litoral de la província, el parc de bomberos només comptava amb 4 bombers i ningú mando per atendre a més de 30 serveis. Bueno, pues, anem a sentir l'àudio de Vicent Meneu, que és coordinador de l'administració local de CESIF Castelló.
Durant les últimes lluvies, el parque de bomberos de Oropesa solo contó con 4 bomberos y ningún mando para atender a más de 30 servicios. Entre ellos, el desalojo de cerca de 400 personas de 3 campings ubicados entre Oropesa y Cabanes, achiques de agua en zonas inundadas, vehículos atrapados o derrumbes en viviendas por filtraciones de agua. Y una vez más, ante la falta de mandos, como un cabo o un sargento, desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ordenó que se designara como máximo responsable del operativo al bombero de mayor antigüedad, sin su consentimiento. Una situación especialmente grave, ya que se le obligó a actuar como responsable de un operativo y a tomar decisiones importantes pese a no contar con la suficiente graduación para ello. Por ello, desde CESIF pedimos que se tomen medidas para subsanar cuanto antes todas estas deficiencias.
Pues bé, han sentit, no? És de molta gravetat que un bombero tinga que actuar com a responsable d'un operatiu i tinga que prendre unes decisions que no li corresponen. En fi, el que demanem és que se cobrisquen les places que fan falta per a que el ciutadà disfrute d'eixa seguretat que tots els dies paga en els seus impostos.
Oh, Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964 52 90 48. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil número 10 Villarreal. Pide cita en el 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Necesites ayuda a la hora de demanar el kit digital para la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Villarreal. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles. Disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal. Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada. Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Continuem en el lluit que està tenint lloc en aquests moments a on Mònica Oltra està investigada. El jutge qüestiona Oltra sobre com tècnics veterans de la seva conselleria mantinguin una conversació de 40 minuts amb la víctima d'abusos i en la mateixa ningú li pregunte sobre ells. A més, li demana que aclare per què no li van donar credibilitat. I aquestes dues qüestions són interpretatives i Olga i Oltra respon que no pot valorar-lo. Jo no sóc psicòloga. Oltra añadís que no té coneixements per emitir un juït sobre les actuacions professionals. Seguidament, el jutge li pregunta a Oltra com s'explica que, pese a que la menor contava, va contar els seus abusos mentre que la menor va contar els seus abusos en febrer del 2017, estos no van ser posats en coneixement de la Fiscalia de Menors hasta 4 mesos després, quan el 27 de juny una inspectora del GRUME els va comunicar. La Fiscalia de Menors va obrir diligències d'investigació contra Mònica Oltra. Sosté que està convençuda de que els tècnics de la seva conselleria actuaven de bona fe conforme al seu saber leal i entendre. Borriana se suma a la commemoració de la Setmana Europea de la Mobilitat.
La localitat proposa activitats lúdiques per a sensibilitzar la ciutadania sobre la mobilitat urbana sostenible els dies 24 i 25 de setembre. Es pretén donar a conèixer el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat per a poder ampliar la consciència de la població informant de l'accessibilitat de les zones urbanes a través de formes de mobilitat i transport d'alta qualitat i sostenible.
Vall d'Alba adjudica els treballs en el polígon industrial per la creació de l'ecoparc.
L'Ajuntament ja ha licitat el projecte per a dur a terme aquesta construcció, la primera instal·lació d'aquestes característiques per a fomentar el reciclatge i la posada en valor de residus domèstics i estris, i que quedarà situat en el polígon industrial Mario Nebot.
L'Alcora enderrocarà tres cases del carrer Peiró per a millorar l'accessibilitat i la seguretat ciutadana.
L'Ajuntament va comprar a principis d'aquest any tres cases abandonades al carrer Piro per 48.000 euros, amb l'objectiu de derrocar-les i guanyar espai per al vianant. Els treballs ja han començat i permetran ensamplar la vorera per a millorar l'accessibilitat i la seguretat en aquest cèntric vial de la localitat.
I la Unió de Llauradors denuncia que el preu de l'electricitat quadruplica les factures de les comunitats de regants en menys d'un any.
L'organització ha realitzat un sondeig entre les comunitats de regants de la comunitat i ha pogut comprovar com el preu d'electricitat s'ha quadruplicat en menys d'un any i posa en situació insostenible la viabilitat de molts d'elles. A causa de tota aquesta situació, les comunitats de regants es veuen obligades aquests dies a pujar el preu del rec per als seus socis comuners fins a arribar a quasi a quadruplicar per a efectuar els pagaments de l'energia i evitar que els tallin el subministrament elèctric.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Com cada setmana tenim amb nosaltres el crític audiovisual i televisiu, Òscar Parra. Bon dia, Òscar.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, dispostos a parlar de lo que ha sigut una setmana en el que ha sigut trending topic, si se pot dir, o hem estat en les xarxes per dos diversos motius.
Molt bé, no? Nacho Cano, me pareix, Radio Televisió Espanyola, les audiències...
Sí, pues bé, lo que comencem, si vols, és averiguant el per què hem sigut o per què hem estat en boca de todos arreu d'Espanya. I és perquè Nacho Cano... En el programa Es la mañana de Federico, pues se le va a ocurrir decir algo que era algo que estaba soterrado, que no se tenía que decir, y él lo va a soltar.
¿Tú eres del Madrid?
Yo soy del Madrid, lo que pasa, y no sé si debía decir esto, ahora me estoy prostituyendo un poco porque estoy haciendo el himno del Villarreal.
¡Oh! Está muy bien.
Anda, qué bien.
Haces, oye,
¿tú eres del...? Claro, eso es lo que va a decir Nacho Cano en una distendida entrevista. Y el rebombori al poble pues ha sigut normal, ¿no? Tinc que dir que és la mañana, és un programa que no és molt escoltat a nivell nacional, però clar, estos talls pues es comencen a correr. Què ha passat? Pues que ràpidament ha recollit el testic Vidiés de la Terreta, que és un humorista que tenim així al poble, i ell de seguida pues ha dissipat totes aquestes dubtes de que si una persona que no és de Villarreal pot fer el himne de Villarreal, ¿no? Cosa que tenia que comentar que el Villarreal és una empresa privada i ha fet el que creia convenient, ¿no? Però descobrim a través de Vidiés de la Terreta qui és de veritat Nacho Cano.
Bueno, pues que todo el mundo se entera ya, pero un vídeo que hay sí, Nacho Cano, dicen que anava a hacer el himne del centenari, y la gente está en flames molt porque dicen que no es de así del poble, que no es de Villarreal, y yo voy a desmentir eso, porque Nacho Cano es un nom artístic. Ell és Ignasi Canós, d'ací del poble, de la Terreta, del terme, com vulguis dir. La seva família viuen ahí al carrer Axiamo, i té el seu tio, té la impremta Canós. És purísimero de pura cepa. De xicotet anava allà a les Castanyetes a ballar. Després estava en la cofradia La Sang, també per les Caporulles de Pasqua. Ha estat ajudant ahí de reis, de paje, la nit de reis, pels antonians. Después también se va a apuntar a Lluís para llegar a Campaes, o sea, está en todos fregados. En el tema musical siempre ha destacado ya desde muy chicotet, también va a estar en la Coral Sant Jaume, y cuando ya era un poco adolescente pues punchaba ahí en el Boys, en la Nave, Flamingos, y le agradaban molt les festes del poble, y en un va a pillar un pe que hoy no me puedo levantar, y de ahí va a vindre todo lo de Mecano y todo lo de después. Bueno, primícia, por adelante un poco com sonarà. Creu de Navaix, per el taulell, el preu del gas arruïna la ceràmica. Bé, ho dic ahí, ho dic ahí. Feu el favor d'agarrar-vos les coses en humor, com dia Carmen de Mairena, millor agarrar-se les coses en humor que teixcan el cul un tumor. Hala, bona nit.
Pues ahí hasta Ràpid Vidiés de la Terreta fent, bueno, ya mítica la seua imitación a la veu de Fernando Roig, y descubrimos la veritat de les orígens de Nacho Cano. I després hem sigut també trendy topic, o hem estat en les xarxes també per este motiu, que hi ha en les notícies. Bueno, sí, n'hi ha que dir la veritat, entrevistàveu al cap de policia de así de Villarreal, el comissari Nieto, i feia al·lusió a una forma de divertir-se un tant inusual que havien detectat la policia en Villarreal, i evidentment aquesta notícia pues, s'ha fet eco en les televisions nacionals.
Y atención a una nueva moda peligrosa entre los jóvenes. La policía ha alertado que en Villarreal están utilizando como droga un spray y analgésico.
Y los agentes de la policía local de este municipio han identificado a varios jóvenes en distintas zonas de ocio, han lanzado un aviso a los padres sobre esta peligrosa moda de consumo, porque es una moda, desde luego, para los agentes muy, pero que muy preocupante. Ramón Martínez es intendente de la policía local de Villarreal. Ramón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué es tan peligroso?
Bueno, es peligroso porque los efectos que tiene son efectos...
Ahí estaba el segon cap de Ramón Martínez també parlant, en este cas mediàticament, i és un vídeo que a mi, per exemple, bueno, per la professió que tinc, m'ha arribat per a un munt de puestos, però ha rodat per tota Espanya. Hem sigut per dos voltes, una, diguem, més cultural i l'altra més... diguem festiva, i d'aquestes notícies que també solen caure en estiu de coses que fa la gent quan ix de marxa, i lamentablement hem sigut notícia per també per lo segon, no? per este tema de utilitzar medicaments per a passar-s'ho bé. Bueno, ahí hem estat, no? en el candelero, que s'hi diu. Si vos passem ja ràpidament pel temps que mos queda a hi ha notícies pures i dures de lo que és la comunicació, i és que en Televisió Espanyola no estan molt contents de la decisió que s'ha pres de que Cuarzo Producciones, la productora de Ana Rosa Quintana, se faci càrrec del programa Hablando Claro, que és el programa, diguem que hasta d'ara feien, o diguem que se treballava des dels serveis informatius de Televisió Espanyola, ara ho farà una productora privada, i és una franja horària, bueno, prou forta, de 11:30 a 2:30, i clar, pues ja s'ha vist ara en el tema de la reina Isabel, que s'estaven seguint les notícies de tots els actes funeraris i protocolaris i estaven ja donant informació que no era l'habitual de Televisió Espanyola, sinó detalls més escabrosos, intentant
es morbo,
guanyar audiència per altres mètodes i tal, però lamentablement estem veient també el desmantelament de, poc a poc, evidentment se farà poc a poc, de Televisió Espanyola, pues donant espais a productores privades.
No, llàstima. Continua.
També tenim una data, bueno, tinc que comentar algo sobre el programa First Days, que, bueno, es comença a caure també en la seva audiència, i ha decidit, pues, fer algo més, diguem, exòtic, no?, per dir-lo d'alguna manera, i va convidar a un xic en una màscara de Freddy Krueger. Pareguda a Freddy Krueger, en tota la cara crema, no? I se suposa que l'home, ja no sabem fins a quin punt això és veritat, sempre la duu ficar, perquè està denunciant tot el tema de l'odi que n'hi ha a la tercera edat, o l'odi que n'hi ha a la gent major, i també, diguem que denuncia el cànon de la bellesa. Clar, t'ho dic, que no sabem fins a quin punt és veritat això, de que ese home sempre du fica la màscara. És una màscara de làtex molt ben feta, la veritat, i sí que és veritat que al final, bueno, se pot buscar al final del programa, òbviament se lleva la màscara i és una persona totalment normal, i pareix ser que, bueno, entre cometes, pareix ser que va a triomfar, en el sentit de que després se'n va anar a la seva companya a fer-se algo, no? Però, bueno, jo conec a una persona que anava a First Dates, me va dir quin era el tipus de programa que és.
Realment, evident, com funciona, no?
Està tot guionitzat, no? Clar. O sea, no n'hi ha res, no anem a descobrir, no anem a descobrir-ne, no? A més, és un company que, bueno, que el conec prou. Després tinc que parlar també de Vuelo Rabut. Vuelo Rabut és un canal d'Instagram que jo fa poc que el coneix. Tampoc té moltes entrades, però fa un humor valencià. Tenim que
el portar... conec, i la veritat és que fa molta gràcia.
Tenim que portar-lo així. I ara, per exemple, en l'excusa dels actes de la mort d'Isabel II, pues, s'han inventat que una dona d'un poble de València era familiar de la reina i se n'ha anat a veure tot el tinglao, com diuen ells, no? I això és, bueno, pues fan ixa conya, no? A veure com se sent.
Així tot normal i tot la mar de bé. Passant dies i poc a poc acabant ja en tot. Vull dormir poc, la veritat és que ja dormir poc, però a pesar de tot estic bé, de veritat no em fa mal res. Ahir vaig trotar en el cavall i me la vaig llevar, però no em fa mal res. Estic la mar de bé. A les 4:30 o això he començat a tossir i m'ha desvelat. Té una otitis de cavall, però otitis, ojo al dato, ha pillat otitis, que no és un moc de pavo, no és una otitis pa tu o pa mi o pa un altre, no, és una otitis de Carlos, això menja-te-ho en cullera, que ahir la otitis té pa correr i pa ballar i pa donar què fer i pa dir si vol i pa infectar-se. Uf, ahir t'he puesto, te ruedo pa rodar la otitis. Així que estic i tota la nit tossint i m'ha desvelat. M'ha pujat a la rum i jo dic, vols que es faci un gotet de llet, tete? I m'ha dit que sí, doncs li ho ha fet, un gotet de llet. Se l'ha pres, li ha tallat una ceba, li ho ha posat damunt de la mesita. Jo dic, diuen que ell calma la tos i si no li ho calma, per lo menos que plore. I l'ha untat de Visopurup, pues, que n'ha pit, tot ben untat, he agarrat els peus, també li vull untar, que m'han dit que si li untes la planta del peu i poses un calcetí, també alivia la tos, i he untat els peus, i antes de posar el calcetí, ha vist els ungles...
Se suposa que està al palau de...
Està en Balmo... Demà, si no te'ls talla, demà ja t'has de donar un número més de sabata. Li he tallat els ungles, així això és normal, així com no, que va tot el dia amb el peu dins del xarco i en la humitat que n'hi ha, doncs pues, dia sí, dia no... Tenen que tallar-se-les, i no és com nosaltres allà tot sec, pues, el dia que t'estés que tallar, pues, la nit antes la remulla. Però bé, li ha untat, li ha posat el calcetí, s'ha girat de costat i encara està dormint, xica. I jo així vaig com un cagalló per sèquia, planta amunt, planta avall, buscant a veure quin tira una mà, perquè el meu Eduardo em va dir: prima, tu que tens poca feina, vos i demà, mos han quedat dos jefes d'estat per avisar que la mare ha faltat, a veure si demà, conforme pugues i la mica d'inglès que saps, a veure si li pugueres.
Bueno, pues això és, vuelo rebut, busqueu en Instagram, i la veritat és que, bueno, fan doblatges i fan... Però bueno, és un humor que a lo millor... salvant les distàncies a una persona de Madrid o de la Meseta no li farà res de gràcia, però bueno, a altres ser valencians, pues, sí. També la forma de parlar del valencià en zones de Castelló o en zones concretes de València, pues, mos resulta molt curiós, no? Sí. Pues bé, anem acabant ja, si vols. Com vam dir així abans de l'estiu, La Sexta Noche, el programa estrella de La Sexta, anava de capa caiguda, i tant és aixina, encara que se resistissin a eliminar-lo del tot, se passarà a llamar La Sexta Explica, i portaran a, entre cometes, expertos per a parlar de temes, i serà, pues, com un ja va de cara del programa, intentant recuperar aquesta audiència que no recuperarà, perquè són programes que estan totalment esgotats, no? Pues canvia de nom, no de presentador, però sí que és veritat que canvia este tipus de debat que tenien sempre els mateixos, d'un costat i d'un altre, que jo crec que es començava ja a esgotar a la gent. Després parlem de dos últims conceptes. El Hormiguero és el programa estrella en televisió, programa d'entrevistes en el prime time de les 9 de la nit, de 9 a 12 de la nit, en un 16% de audiència de SAR, i la veritat, pese a ser un programa molt repetitiu, pese a ser un programa en el que el presentador moltes vegades
resulta
anem a dir que és un poc no incisiu, sinó que sale por peteneras en moltes entrevistes, i se nota, i jo tinc que dir que moltes no se les prepare, o no vol preparar-se-les, o vol fer que no se les prepare, i vol fer, diguem, entre cometes, un programa que siga més d'improvisació. Continua sent el líder, n'hi ha que dir-lo, i la veritat és que ja porta un munt de temporades en aquest format, i bueno, és el programa estrella de televisió. I per acabar, parlar de dos conceptes que van passar la setmana passada, que és entrevista al president del govern i entrevista al líder de l'oposició en diverses cadenes. Evidentment, Televisió Espanyola va ser el que va entrevistar al president Pedro Sánchez en un 5,5 de SARE, o sigui, molt, molt baixet. La entrevista no l'ha vist ningú. El que sí que ha vist molta gent és el que va dir el presentador quan ja estaven els crèdits de la entrevista, bueno, ja estava acabant-se, i le dijo al presidente: bueno, ha estado bien, ¿no? Clar, i el missatge era com que, bueno, que la entrevista estava pactada. Òbviament estava pactada la entrevista, perquè és Televisió Espanyola la que estava entrevistant al president. Òbviament les preguntes estaven pactades, òbviament. I aquest comentari del periodista no té res. Es simplemente denota, pues, la humanidad de dos personas que acaben de hablar y ha estado bien, ¿no? Como si te pones un café. O sea, no cree que siga la noticia esa frase del presentador. Y después, ya para acabar, la esperada entrevista el esperado retorno de Ana Pastora después del estiu, que va a entrevistar a Núñez Feijóo, que ahora per ara es el líder de la oposición, y que va a traure un 4,4, o sigui, menys que el president. Per tant, entenem que la política no interessa molt, i tampoc el programa de Ana Pastor i se, diguem, han fet de retornar el programa en una, diguem, figura estrella, com seria ara mateix el president, el cap de l'oposició, i sobretot a veure què li preguntava. Bueno, pues tampoc li va traure pràcticament res. Sí que és veritat que va fer algo que en les anteriors edicions de Ana Pastor no feia, que era tallar per anar a publicitat. O sigui, dir, le feia una pregunta i li deia: no me conteste ahora, me contesta després de la publicitat, cosa que no... Era una cosa, bueno...
Com un ganxo.
Jo crec que pertenís al passat, no? I se latiguillo. I la pregunta que se va deixar en l'aire era que si havia hablado con Pablo Casado. O sigui, que tampoc era una pregunta... No sé, evidentemente... Bueno, ahí está ese 4,4 de Sare que jo crec que reflectís el que li interessa la política a la gent que veu la televisió. I hasta aquí puedo leer, que se decía en el 1-2-3.
Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que ha estat molt variat i sempre és important i dona gust que Vila-real pues, estiga, encara que no siga per lo millor, que estiga en el candelero i que el nom del nostre poble aparega en els mitjans de comunicació. Moltes gràcies, Òscar.
Vale, a vosaltres. Ens veiem la
bon
setmana
dia.
Que ve. Vale, adeu.
Gràcies, adeu.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vila Vella.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
I continua declarant Mònica Oltra. N'hi ha algunes preguntes que anirem a contestar-les demà, com per exemple és una qüestió que ha posat en tela de juït per el jutge, és el suposat pliego de descargo que se li va fer a Luis Eduardo Ramírez, o per exemple què opina o com s'explica sobre el fet de que l'educador acusat d'abusos seguirà reincorporar-se al seu lloc de treball en març, i la medida que van prendre la víctima va ser canviar-la de planta perquè tornava al mateix lloc on se trobava la víctima. Demà els informarem més. Avui se queden nosaltres, però se quedaran sentint el programa d'esports en Javi Mata. Nosaltres demà a les 2 tornem.
Estás a la 92.2 FM.